Durant l'any 2023, 394 santcugatencs van registrar el seu document de voluntats anticipades, una guia per fer constar les instruccions sobre els tractaments, les atencions mèdiques i les cures que desitja rebre o rebutjar una persona si es troba en circumstàncies que no li permeten expressar la seva voluntat. Avui al programa parlarem sobre els reptes ètics que ens planteja la medicina moderna, les decisions sobre el final de la vida i altres temes rellevants d'aquest àmbit. Ho farem amb la Núria Terribas, que és directora de la Fundació Víctor Grífols, la plataforma de promoció de bioètica, i vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya. Núria, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Punt de partida, perquè tothom ho entengui. Quan parlem de bioètica, de què estem parlant?
Estem parlant d'una disciplina que sorgeix als anys 60 amb els primers desenvolupaments de la medicina moderna, quan se'ns comença a plantejar dilemes ètics, per exemple, en matèria de reproducció humana, quan es descobreix la píndola anticonceptiva, l'avortament, les primeres UCIs, tot aquest tipus d'avenç del coneixement que planteja dilemes ètics, no? I llavors ens s'adonen que els científics sols i els metges sols no podien donar resposta a aquests dilemes ètics i necessitaven altres punts de vista per arribar a solucions de consens que la societat li entengui que són acceptables. I aquí és on s'hi afegeix la mirada de l'ètica, la mirada també del dret, la mirada de la ciutadania, no? I això és la bioètica, aquest diàleg entre disciplines per donar resposta a conflictes ètics que planteja l'avenç del coneixement mèdic.
Que fàcil no és donar resposta a tot això.
No, i a vegades és difícil arribar a consensos, no? Perquè no tothom veu les coses de la mateixa manera.
Uh-huh. Quin és l'últim tema que heu treballat o en el qual hi treballeu actualment al comitè?
Mira, en el Comitè de Bioètica de Catalunya acabem d'aprovar un document que he coordinat jo mateixa sobre un tema molt peliagut, però que entenem que s'ha d'abordar, que és el tema de la gestació subrogada, i que en el nostre país és una realitat creixent i que Espanya ho té prohibit a la seva legislació i, en canvi, la gent se'n va fora, se'n va a països on està permès i després té la problemàtica d'entrar aquí aquestes criatures, no? I hem treballat sobre aquesta qüestió, tot i que Catalunya no té competències per regular-ho, perquè si es regulés Espanya hauria de ser a nivell de l'Estat espanyol, però creiem que l'impuls que podem donar des del comitè amb opinions sobre aquests temes, doncs, és important, no?
Comentàvem al principi, a l'inici d'aquesta entrevista, que gairebé 400 persones van registrar el seu document de voluntats anticipades. En 20 anys ho han fet un total de 2.458 persones a la nostra ciutat. Per què és tan important fer aquest tràmit?
Mira, jo crec que és molt rellevant, no només, i molta gent es pensa que això només s'ha de fer quan tu tens un diagnòstic d'una malaltia que té mal pronòstic, que saps que arribarà un moment que haurem de prendre decisions difícils. Jo els diria no només en aquests casos, sinó qualsevol persona que estigui en plena salut ha de poder pensar en un moment donat què és el que voldria quan arribi aquest tram de final de vida que tots hi haurem de passar i que no sabem com serà, perquè no sabem si serà una mort sobtada, si serà una mort amb un procés de malaltia, però aturar-s'hi a reflexionar-hi, a parlar-ho amb els teus, a compartir-ho amb la família, doncs mira, jo tinc molt clar que amb aquestes condicions jo no voldria viure o no voldria que em fessin res més agressiu, no? I un cop un ho reflexiona, es tracta de plasmar-ho sobre el paper, perquè hem de tenir clar que aquest document el que està previst és per quan la persona ja no pot donar l'opinió. El anem a buscar quan la persona ha perdut la capacitat de poder-se expressar, de que li puguin preguntar a vostè com ho veu, això, podem fer això, podem fer allò altre. Quan ja no m'ho poden preguntar, anirien a buscar aquest document. I per això és important que quedi escrit què és el que jo vull o no vull, perquè si no ho decidiran altres per mi. Per tant, si vull decidir jo fins al final, el millor és que jo ho deixi escrit per quan no m'ho puguin preguntar.
Si algun jove ens està escoltant dirà, també, a mi no em toca, també, però seria també recomanable?
També, però mira, jo ho he parlat això amb les meves filles, perquè la joventut es pensa que és immortal, no?, i que té aquest esperit de que mai li ha de passar res. Escolta'm, quantes vegades hem vist situacions d'accidents, traumatismes que deixen a la persona en una situació crítica? Penseu que hi ha molta gent jove amb traumatismes que queden en un estat vegetatiu, que la família els ha de cuidar tota la vida i que ells ja deixen de ser qui eren. A tothom ens pot passar alguna cosa. Per tant, pensar què voldríem en una determinada situació jo crec que és molt saludable.
I davant del context actual, amb els avenços constants que sorgeixen en la medicina, també en la biotecnologia, quins creus que són els principals reptes ètics als quals
ens
enfrontem?
En tenim molts, però ara un repte ètic del que se'n parla molt i que no és una cosa nova d'ara, sinó que ja fa anys que s'està aplicant, però en aquests dos o tres últims anys se n'ha fet una mica més de ressò, és el tema de l'aplicació de la intel·ligència artificial en el camp de la salut. La intel·ligència artificial té molts àmbits d'aplicació, ja fa molts anys que s'aplica en molts contextos, però en el camp de la salut està fent un salt qualitatiu molt important. I aquí és important també fer una reflexió ètica perquè no tot s'hi val. És a dir, no tot pel progrés de la medicina hem d'entendre que, per exemple, un algoritme d'intel·ligència artificial pot utilitzar les nostres dades sense que nosaltres haguem donat el nostre permís, per exemple, no? I per tant, la gent això no s'ho planteja, li diu, no, escolti, no es preocupi que avui la tecnologia és molt potent, no? I tenim uns algoritmes que ens poden fer un diagnòstic. Aquest diagnòstic, si és erroni, quin respon? El tema de la responsabilitat, de la transparència dels algoritmes d'intel·ligència artificial, què hi ha al darrere de donar aquella resposta, són temes que no estan resolts, no? I en medicina, en què ens juguem la salut de les persones, tot això és molt important, no? I per tant, aquest és un dels reptes que en aquests moments tenim sobre la taula, amb molts altres, eh? Per exemple, preguntes un de més candent.
La intel·ligència artificial, no?
Aplicada en salut,
exacte. Aplicada en salut, i és que està arribant a tots els àmbits de la vida.
Pensem que, per exemple, les aplicacions aquestes de salut que la gent porta al mòbil, Si ara us pregunto, vosaltres sabeu qui gestiona les dades d'aquesta aplicació que compta quantes passes al dia fas, quants quilòmetres has corregut, quantes calories has gastat, que dius, bueno, i això quina importància té? Bueno, quina importància té, però al final, quan acumulem una sèrie d'informació que la pot gestionar, no sabem qui i no sabem en quines finalitats, ens hauríem de preguntar on va parar tot això, no? Per posar un exemple molt banal que molta gent utilitza.
Segur,
no?
Segur.
Però qui diu això, diu, com et deia, elements de diagnòstic. Avui dia, per exemple, que som capaços d'operar a distància amb la robòtica i els...
Ara sí. Fa poc, no?
Sí,
vam veure una operació de punta a punta de...
del món.
Sí.
Clar, llavors dius, bueno, i totes les interfàcies que intervenen en tot això... que aquí estic jo amb el meu cos, la meva integritat física, la meva salut, tot allò que ha passat, qui ho gestiona, quines explicacions em donen a mi de tot això. Totes aquestes preguntes el ciutadà no se les fa, però seria bo que ens les féssim, perquè al final hauríem de poder donar una resposta. Això és la transparència, no? En els temes, i en el tema d'intel·ligència artificial és un dels punts foscos, no? La transparència, l'explicabilitat, la responsabilitat al darrere de les aplicacions, etcètera, no?
Quins són els principals debats ètics al voltant de l'edició genètica i de les teràpies genètiques? Abans parlaves de la gestació subrogada.
Mira, tenim un focus molt lligat a això, que és el de la reproducció humana, i en el de l'edició genètica hi ha com dos grans àmbits d'aplicació. Quan tu apliques l'edició genètica amb cèl·lules de persona adulta, diguem-ne, no? Si l'edició genètica me l'apliquen a mi mateix, com que jo sóc una persona adulta, que em poden explicar què em volen fer i quines conseqüències té, jo diré si sí o si no. Quan tu trasllades l'edició genètica en embrions o en l'àmbit reproductiu, estan decidint altres que no serà el que ha de néixer, no? I, per tant, hauríem d'establir un consens, i aquest és el que més o menys està establert, almenys a nivell d'Europa, de no traspassar la línia vermella de que aquesta edició genètica sigui per evitar la malaltia, per evitar la patologia, però no per millorar un individu. Perquè l'edició genètica també la podrem utilitzar en breu per aconseguir que una persona tingui més potència muscular, més nivell d'intel·ligència, més... Ara encara no ho sabem fer, això, però arribarà. Llavors dius, per quines utilitats creiem que és èticament acceptable l'edició genètica? Home, si és per evitar malaltia, per evitar que neixin persones amb patologia, que pateixin, i podem intervenir abans perquè neixi la persona sana... Bueno, entendríem que amb els correctes protocols ètics de supervisió de que es fa tot bé, hauria de ser acceptable, no? Evidentment, amb la informació adequada a les famílies, etc. Però fixa't que moltes vegades hi ha una línia vermella entre les aplicacions de la tecnologia, entre el que creiem que és èticament acceptable i el que seria qüestionable, no? I després està l'eterna pregunta de la bioètica. Qui ha de decidir el que és èticament acceptable en una societat? Clar. Els valors de la nostra societat no són els mateixos que tenen Estats Units, per exemple, o que tenen a l'Iran. Res a veure, no? Començant per l'aplicació dels drets fonamentals. Llavors, clar, la tecnologia, que és global, en funció de en quin àmbit de societat s'apliqui, pot topar amb uns interrogants ètics o uns altres. I aquest és un tema difícil de resoldre perquè no podem establir regles universals que siguin vàlides per tothom.
Clar, per tant, com es prenen o com s'hauria de prendre les decisions sobre aquest tipus de qüestions, de manera col·legiada, de manera individual?
Jo entenc que hi hauria d'haver primer un consens a nivell de la societat, i aquest és un dels de les assignatures pendents amb els temes de la bioètica. No fem abans un debat social sobre les coses abans de regular-les. Un país, abans de determinar si regula una determinada pràctica o no, hauria de poder fer un debat a la societat ampli, amb activitats de tipus diferent, informant a la gent de què estem parlant, que la gent pogués opinar. Mira, un país modèlic amb aquestes coses és Suïssa, que fa referèndums per qualsevol cosa. Pregunta a la ciutadania i diu, escolti'm, això creieu que és bo per la societat? Des d'incrementar les pensions de jubilació fins al que sigui, no? Però compta amb l'opinió ciutadana, perquè al final el que regula el legislador i el polític és reverteix en la societat. Per tant, amb aquests temes tan sensibles que tracta la bioètica, hi hauria d'haver més debat social abans de regular. I un cop tenim un cert debat social amb un consens cap a una línia, llavors ho regulem amb aquells criteris. L'exemple, que no tothom estarà d'acord, però és un exemple que tenim. El 80, més del 80% de la societat espanyola, detectat amb enquestes, amb sondeig d'opinió pública en els darrers 25 anys, han fet donar una opinió favorable a la regulació de l'eutanàsia. Espanya va regular l'eutanàsia el 2021. Però és que hi havia un substracte social molt potent que deia que s'havia de regular això. I per tant, la gent espanyola aquí ha fet cas o ha recollit aquesta sensibilitat de la ciutadania i ha recollit un dret de les persones a decidir el moment en què volen morir quan estan en una situació de patiment. És un exemple de com hauríem de fer moltes altres coses.
Una mica tard, però al final, perquè mira que hi havia casos, no?, que tots tenim sí. en ment, però que al final ha arribat. Anem a una altra situació. Quan els metges es troben en casos que la religió o les creences del pacient no els permet ajudar-los, en aquests casos com haurien d'actuar? Preval el codi deontològic del sanitari, del professional, o bé la voluntat del pacient?
Jo crec que ha de prevaldre l'autonomia de la persona. És a dir, el codi deontològic marca unes pautes de com ha d'actuar correctament un professional, però dintre de les seves pautes deontològiques també diu que s'ha de respectar l'autonomia de la persona. És a dir, en nom de la medicina o del que tu consideres com a professional, no pots imposar un tractament a una persona que et diu jo no el vull. Això no seria èticament acceptable. Encara que s'hi jugui la vida. Encara que s'hi jugui la vida. L'exemple més clar que tenim és el de la transfusió de sang amb els testimonis de Jehovà. No? Uh-huh. La gent no entén que una persona per creença pugui preferir morir abans que deixar-se fer una transfusió. Doncs no hem d'entendre-ho. Hem de posar-nos en el lloc de l'altre. Ell té aquest convenciment, nosaltres l'hem de respectar. I això al professional li costa molt. I aquest cas és molt extrem, perquè moltes vegades s'hi juguen la vida, però et posaria 40.000 exemples de situacions en què el pacient rebutja un tractament que el metge no està d'acord perquè creu que encara hi ha una possibilitat de fer alguna cosa, posa-li una quimioteràpia en una quarta fase, que dius, bueno, però és que encara podem intentar, miri, escolti'm, no vull fer res més, m'entén? I hem de respectar aquesta decisió. Doncs hem de respectar també aquella més extrema encara que la persona s'hi juga la vida, perquè ella, conscientment, competentment, decideix que allò no ho vol. I no ho podem imposar en nom de cap deontologia. No? Jo crec que aquest és un dels avenços que la bioètica ha aconseguit anar calant en els últims 20 anys. No? Fa 20 anys aquest debat era implantejable. Els testimonis de Jehovà se'ls transfonia i es prescindia de la seva opinió. No? Bueno, tenim recentment una sentència... Tenim recentment una sentència en què realment constava la voluntat d'aquella pacient i tot i així se la va transfondre. I ella va denunciar els metges per no complir la seva voluntat.
Exacte. Però ara posem un cas que també podria passar. Per aquestes suposades creences religioses, els pares d'una criatura podrien decidir pel seu fill?
Mira, aquesta pregunta és molt important que la facis perquè la línia vermella, abans que parlàvem de línies vermelles, en la presa de decisions està en que sigui o un mateix o un altre que decideix per ell. No és el mateix.
Sí, clar.
Clar, quan jo et deia el professional ha de respectar la decisió del pacient, entenc que estem parlant de pacient que té ja capacitat per poder
decidir
justificar la seva decisió i els seus arguments. Quan això no és així, perquè estem parlant d'una criatura petita o d'una persona amb una demència avançada, per exemple, que ja no té la capacitat de decidir, i altres familiars, siguin els pares, siguin els fills d'aquesta persona gran, han de prendre decisions, aquestes decisions mai poden anar en contra de la persona. I el metge les pot qüestionar. És a dir, quan el que decideix, decideix una cosa que va en perjudici de la integritat d'aquesta persona i realment és raonable que aquell tractament el farà tirar endavant, a vegades no té cap sentit, eh? Si estem parlant d'una persona gran al final de la vida, no cal insistir en fer coses perquè no són fútils. Però, per exemple, el testimoni de Jehovà, els pares que rebutgen la transfusió pel seu fill i això fa que s'hi jugui la vida al fill. Aquesta decisió s'ha de qüestionar. De fet, hem tingut antecedents que llavors el que fan els metges és informar el jutjat de guàrdia, dir, tinc aquest cas, aquests pares no em deixen transfondre, jo crec que aquest nen o nena necessita aquesta transfusió i li faig. Val? Mai cap jutge condemnarà un metge pel fet d'haver desatès la voluntat d'uns pares que desautoritzen una transfusió. De fet, hi ha una sentència molt paradigmàtica aquí dels anys 80 en què això va ser així i finalment van condemnar aquests pares per haver deixat de morir aquesta criatura. No? Tot i que el jutge va dir que la criatura ja tenia una edat, que podia argumentar les seves creences, però si això fos amb 3 anys, 4, 5, 8, evidentment no. Per tant, el límit de les decisions d'altres està en el millor benefici d'aquell per qui es decideix.
Està clar. Anem amb el tema dels assajos. Ens queden un parell de minutets i ens quedaran coses pendents. Però amb el tema dels assajos clínics que es fan amb animals que últimament han creat controvèrsia, quins dilemes ètics ens presenten aquestes investigacions?
Home, a veure, la investigació en fase preclínica amb animals és la que portem fent durant tota la història del desenvolupament de la ciència. Per què? Perquè abans de traslladar aquella experimentació amb humans, primer es prova amb animals que són el més proper genèticament a l'ésser humà i que et poden donar proves fiables de que ho pots provar amb humans. No fer-ho i saltar directament a humans seria temerari, perquè moltes vegades aquests experiments poden provocar la mort del pacient. No? Fins ara ho hem fet així. Ara estem qüestionant des de la perspectiva dels drets dels animals que per què hem de sacrificar animals per poder després fer assajos clínics amb humans, no? Valen menys els animals que els humans? Bueno, aquí hi hauria molt de debat, però és veritat que s'està treballant per buscar alternatives, que a mi em sembla bé, Per buscar alternatives, sempre aquestes alternatives siguin fiables, no? En medicina de biologia sintètica, etc, per crear animals de laboratori artificials, per dir-ho així, que no impliqui sacrificar animals vius. I estem en aquesta línia. Jo crec que és una línia adequada, sempre i quan sigui fiable, que allò que farem amb aquelles espècies creades artificialment després validi resultats que els aplicarem amb humans i no seran perjudicials pels humans. Això és el punt que s'ha de trobar.
I els assajos clínics amb persones? Fins on poden arribar?
Els assajos clínics amb persones tenen un element fonamental que no es compleix moltes vegades de manera prou adequada, que és informar degudament a la persona de què li estàs proposant, en què consisteix aquest assaig, quins riscos està assumint, quins beneficis em pot esperar, i no sempre els formularis de consentiment informat que es donen són entenibles per les persones, són comprensibles i potser no es treballa suficientment això. Pensem que moltes vegades són pacients que és l'última opció a la qual es poden agafar. I això ja els condiciona. Per tant, aquí hem de millorar en els processos d'informació i comunicació als pacients.
Una última qüestió, i et demanaré que siguis molt breu. Ja sé que és molt difícil, sí, perquè és un exercici que amb aquest tema que abordem és complicat. La legislació actual és suficient per afrontar aquestes situacions i quins aspectes caldria millorar o actualitzar ara mateix?
En relació als assajos clínics?
No,
en general.
Sí.
Jo crec que la regulació no sempre resol, val? Però sí que és veritat que ordena les pràctiques. I amb determinades coses jo crec que hauríem de regular. Per exemple, el cas que et deia a l'inici, gestació subrogada, s'hauria de regular a Espanya. S'hauria de regular perquè és una realitat que no podem amagar el cap sota l'ala i no podem dir no existeix.
Núria Terribas, moltíssimes gràcies per venir a parlar-nos d'un tema tan delicat i que hauríem de començar doncs, a reflexionar sobre aquestes situacions. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.